El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Tanquem la sèrie d'entrevistes prenent el pols al 2021 conversant amb la portaveu de Podem a l'Ajuntament de Sabadell, Marta Morell. La formació morada forma govern conjuntament amb els socialistes de Marta Ferrés. Morell és la segona tinenta d'alcaldessa amb responsabilitats en feminisme, drets civils, benestar animal i participació. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
I de fet per rebre'ns al seu despatx en aquesta sortida que fem els de la ràdio aquests dies.
Un plaer, com sempre.
Som a les portes del 8 de març, dilluns és 8M. Deixem que comencem per aquí. Com s'ha de celebrar la jornada a Sabadell el 8M?
Nosaltres aquest any hem plantejat tota una sèrie d'activitats dins del programa del 8M, de moltes de forma telemàtica, perquè és evident que encara estem patint les conseqüències de la pandèmia, però també tenim una sèrie d'actes presencials. Nosaltres el que sí que hem volgut és seguir posant de relleu que hem de seguir lluitant per tenir una societat igualitària. Per tant, nosaltres el que és el dia 8 de març sempre fèiem un acte institucional. En aquesta ocasió l'acte institucional també l'hem reconvertit en telemàtic i aquest any constarà en què els diferents portaveus municipals o les persones dels grups municipals que hagin decidit. Farem un vídeo tots conjuntament amb l'alcaldessa i amb persones que sortiran al vídeo, que la majoria són dones joves treballadores, i de fons ens llegiran el manifest del 8M, el manifest que vull recordar que s'ha aprovat també aquest any a la taula de gènere i LGTBI del nostre ajuntament. Per tant, nosaltres seguirem reivindicant, tenim un programa de més de 30 activitats i jo crec que aquest any l'estrella és que il·luminarem de lila la Torre de l'Aigua el 8 de març i tindrem 5 projeccions a 5 parets de la ciutat, de nord a sud, d'est a oest i al centre, amb aquestes projeccions que el que faran serà anar reivindicant aquesta lluita, tant amb el vídeo com amb el cartell que tenim i diferents activitats.
L'any passat hi va haver molt debat al voltant de si el 8M havia de ser una jornada reivindicativa que es traslladés al carrer amb vagues, manifestacions, jornades reivindicatives. En aquest sentit, aquest any també la CGT ha convocat una protesta en aquesta línia. Quin és el parer de Marta Morell sobre aquesta qüestió? Cal traslladar aquesta lluita al carrer directament en forma de vaga i de manifestació?
Nosaltres és evident que respectem tots els posicionaments, en aquest cas respecte a les vagues. Jo crec que és evident que els sindicats tenen tot el dret a convocar aquesta vaga i jo crec que al final, com que el que hem d'anar és a fer actes reivindicatius, doncs a mi em sembla bé que es convoquin diferents vagues. Simplement que només m'agradaria fer un missatge de prudència. M'agradaria destacar i posar de relleu sobretot que encara estem en aquesta època de pandèmia. Per tant, el que sí que els demano als sabadellencs i a les sabadellenques, si volen sortir al carrer en aquestes diverses manifestacions que es puguin donar a terme, que tinguin molta prudència i sobretot que respectin la distància i sobretot que portin la mascareta posada, perquè està molt bé reivindicar, però sobretot reivindiquem amb seguretat.
Quines són les principals reivindicacions que hi ha damunt la taula en l'àmbit del feminisme? Perquè hi ha molts temes a treballar, no? Hi ha des de la violència de gènere, a la bretxa salarial... Per vostè, quin és el punt més flagrant que s'ha de treballar en aquest sentit?
És evident que nosaltres, des que jo soc tinenta d'alcaldessa de feminisme, és evident que he posat de relleu sobre la taula el tenir una societat sense violències masclistes. Per això aquest compromís clar de l'Ajuntament en dir prou perquè s'acabin ja d'una vegada per totes les violències que tenim envers les dones, però això és complementari amb el tema precisament que tracta aquest any el 8M. Aquest any el tema que nosaltres hem tractat en la temàtica és dones joves treballadores i és precisament per això. És precisament per posar de relleu la doble discriminació que patim les dones. La primera que patim per ser dones, i és evident que la bretxa salarial és una realitat i no pot ser una realitat en el segle XXI, per tant hem de fer tots els esforços, i d'aquí que en el programa del 8 de març doncs tinguem les jornades que farem des de l'Ajuntament amb els agents econòmics i socials, que precisament es tracta de fomentar a les empreses els plans d'igualtat. Perquè nosaltres pensem que anar implantant aquests plans d'igualtat, més enllà de si les empreses estan obligades o no, perquè sabem que les empreses de més de 50 treballadors estan obligats a fer-los, però nosaltres el que volem és incentivar tothom, estiguin obligats o no, a posar en pràctica aquests plans d'igualtat. I més enllà d'això, a part d'aquesta discriminació per ser dona, les dones joves patim una doble discriminació per ser joves. És evident que a l'hora de triar estudis, és evident que és molt clar que en formacions i en graus com les matemàtiques, com la ciència, com la tecnologia, són sectors molt masculinitzats. I això és evident que està basat en estereotips que encara són molt presents en la nostra societat, i també veiem que hi ha altres sectors que estan molt feminitzats, com el sector, per exemple, de les cures. Per tant, jo crec que nosaltres hem de seguir reivindicant, com també ho fèiem amb el calendari institucional, per tancar aquests estereotips de les dones a l'hora d'accedir a certes feines, i jo crec que el que hem de fer és aconseguir aquesta bretxa salarial, erradicar-la i acabar vivint una societat igualitària. I això passarà el dia que els homes i les dones tinguem els mateixos drets reals, i aquell dia que les dones puguem viure de forma lliure i puguem viure sense patir cap tipus de violència masclista.
Sovint s'ha acusat aquest Ajuntament de fer poques accions en l'àmbit del feminisme. Sé que a vostè és una cosa que l'exacerbera especialment, però com ho respondria aquesta crítica que sovint se sent de diferents grups municipals?
Jo voldria posar de relleu que jo, quan vaig arribar a l'àrea, en aquest cas l'àrea era l'àrea que es parlava d'àrea d'igualtat. Jo crec que el primer compromís ja clar que va demostrar aquest govern amb dir que érem un govern feminista, ho vam dir el dia que vam signar el pacte de la Concòrdia amb el Partit Socialista, és que jo el que volia era crear una regidoria i una tinença d'alcaldia, en aquest cas, que fos la tinença d'alcaldia de feminismes. Jo crec que això ja és tota una declaració d'intencions. Més enllà d'aquesta declaració d'intencions, crec que nosaltres hem demostrat des del primer dia que ens hem posat en marxa, i crec que hem fet tot tipus d'accions. Posaré alguns exemples. La primera. Nosaltres, a la primera festa major, ja vam fer aquella campanya amb la TUS i amb els taxistes de la nostra ciutat. Aquella campanya anava a posar a les dones a enviar-los un missatge de seguretat en aquest cas. Nosaltres vam dir, van consolidar les parades intermèdies, que els busos que anaven per la nit volguessin parar on aquelles dones doncs volguessin. Els taxistes ens van dir, ens van ajudar a que si hi havia alguna dona que es veia que estava en algun perill, els taxistes la podien ajudar. En aquest cas van posar també a punt lila, i m'agradaria també recordar que aquests punts liles és un compromís clar de que hem de tenir espais de confiança i de sensibilització, i no només els fiquem en les zones d'oci com passava fins ara, només nosaltres ara hem donat un pas endavant, hem anat a mercats ambulants, nosaltres hem anat a zones de pas, ara aquest 8 de març també posarem un punt lila al taulí. Per tant, jo crec que aquest és un compromís molt clar en acabar amb qualsevol tipus de violència masclista i també de qualsevol tipus de discriminació LGTBI. Més enllà d'això, durant el confinament també ho hem pogut comprovar. Nosaltres hem estat treballant amb les associacions de comerciants, amb les associacions de veïns, fent aquestes campanyes de que si alguna dona es veia en perill sapigués que els comerciants els ajudaven, que els seus veïns els podien ajudar. També vull recordar que nosaltres en el passat 8 de març també vam fer un acte a la plaça de les dones del tèxtil, un acte que també vam treballar amb el gremi de fabricants per posar en el valor, en aquest cas, la feina, la gran feina que van fer les dones del tèxtil en aquesta ciutat. I si sempre seguim avançant, perquè per mi el feminisme també inclou els col·lectius LGTBI, doncs m'agradaria recordar que nosaltres hem pintat de nord a sud 6 passos de vianants amb la bandera irisada, hem fet un mural a la paret del SIAT precisament amb el mural de la diversitat sexual, hem ampliat el SIAT en personal. Podria estar tota l'entrevista només parlant de totes les polítiques clares que fa aquest govern en matèria feminista, però jo crec que voldrà parlar d'altres temes, però evidentment que jo crec que la ciutadania...
Última pregunta que li faig sobre feminisme. Aquesta setmana estem parlant molt a Ràdio Sabadell de la decisió de l'Audiència de Barcelona de no tirar endavant en el cas Jovany. Quina opinió li mereix?
Bueno, nosaltres pensem que no és una bona notícia el que ha sortit als mitjans de comunicació.
Anem a pandèmia, que és un altre dels grans temes de ciutat. La gestió de la pandèmia a nivell municipal ha estat la correcta?
A mi m'agradaria posar de relleu, primer, que l'administració local, ni l'administració autonòmica, ni l'administració estatal, nosaltres, aquesta pandèmia, no estàvem preparats per gestionar-la. Però no perquè nosaltres no fóssim capaços, sinó que aquesta pandèmia és evident que ens ha vingut una pandèmia que és excepcional. Cap de nosaltres havíem viscut en primera persona una situació com la que hem patit. Una situació de crisi no només sanitària, és una crisi social i una crisi, en aquest cas, doncs, també econòmica. Per tant, nosaltres, des del govern de l'Estat, és evident que hem posat tots els nostres esforços. Jo crec que els ERTOs va ser una gran mesura bona, encertada, perquè va permetre que moltes persones doncs, no es quedessin a l'atur. Vam aconseguir a través dels ERTOs no convertir aquests ERTOs en ERES, que el que hagués passat és enviar a moltes persones a l'atur. I des de l'àmbit municipal nosaltres hem fet una bona gestió de la pandèmia. Nosaltres crec que sempre hem estat compromesos amb els nostres veïns i amb les nostres veïnes. Vam aprovar el mes de juliol un pla post-Covid, que eren accions clares que anaven no, a ajudar els nostres veïns i a les nostres veïnes, i el que sí que m'agradaria jo destacar i posar en valor és el gran compromís que ha tingut aquest govern, tota la feina que hem fet durant la pandèmia i que encara continuem fent perquè la pandèmia encara no se'ns ha acabat. Que podíem haver-ho fet millor, és evident. Que podíem també potser fer autocrítica, és evident, perquè al final totes les coses es poden sempre fer millor. Jo crec que això ho hem reconegut a l'administració local, crec que s'ha reconegut també des del govern d'Espanya, i no passa res perquè, torno a dir, vivim una situació excepcional.
Una de les coses que sí que ha posat de manifest la pandèmia és la importància d'invertir en sanitat pública, no? Li pregunto primer per l'atenció primària, és a dir, a nivell d'atenció primària, què és el que és prioritari per a una ciutat com Sabadell?
Bueno, nosaltres, ara que parlem de sanitat pública, sí que m'agradaria primer doncs, enviar un missatge d'agraïment als sanitaris i a les sanitàries que han estat aquesta pandèmia treballant al Partaulí. També m'agradaria ja posar de relleu que hi ha una certa part d'aquests treballadors i d'aquestes treballadores que és un sector especialment feminitzat, i en aquest cas són les dones no? les que també han ajudat a tirar endavant en aquesta pandèmia en situacions dures. Nosaltres és evident que ara pensem que haver retallat el 2010 en sanitat pública, ara no estem pagant les conseqüències. Ara tenim un hospital Taulí, que en èpoques que ha vingut la tercera onada, ho hem tingut a la primera i també a la segona, amb moltíssima pressió assistencial. És evident que aquelles retallades mai es van revertir, i jo crec que al final doncs, està demostrant no, que retallar en sanitat el que fa és matar, perquè al final necessitem invertir en serveis públics de qualitat. És veritat que els CAPs doncs ara també estan patint aquesta pressió assistencial, perquè ara molts dels CAPs el que es fan no és fer aquestes primeres atencions quan tenim alguns símptomes, també s'estan fent algunes proves, en aquest cas a PCR, i és evident que el que necessitem també és que els nostres CAPs doncs, també tornin a la normalitat. I ja que parlem de CAPs, ja que parlem de tornar a la normalitat, sí que m'agradaria posar de relleu que nosaltres també necessitem que el CAP de Poblenou es torni a reobrir, i es torni a reobrir amb les mateixes condicions que estava obert abans de la pandèmia. Per tant, nosaltres no pensem que sigui bo obrir-lo només amb un administratiu o amb una infermera. Necessitem que estigui obert amb l'administratiu, amb la infermera i amb el metge de referència que tenen els veïns i veïnes de fa tants i tants anys. Per tant, a nosaltres des de l'Ajuntament hem posat totes les facilitats. El CAP, recordem que està dins del Centre Cívic de Poblenou, i nosaltres hem posat a disposició el Centre Cívic a la Generalitat per tal de que puguin obrir el CAP amb tota normalitat de seguretat. Per tant, jo crec que l'Ajuntament hem posat totes les facilitats i la Generalitat està posant totes les excuses per no reobrir el CAP de Poblenou.
De fet, en aquest sentit, l'Ajuntament va explicar que hi havia un acord entre totes dues parts, que finalment el CatSalut va dir que no existia. Què va passar aquí?
Nosaltres és el que ens preguntem. Nosaltres a l'ICS ens va fer saber el govern que finalment anaven a reobrir-lo al mes de gener, van passant els mesos i ara fins i tot hem vist aquestes declaracions del Departament de Salut. Per tant, és evident que aquí hi ha alguna cosa que no està clara, però jo em vull tornar a reafirmar. Nosaltres hem posat el Centre Cívic a disposició de la Generalitat, estem disposades a no obrir el Centre Cívic perquè tot el Centre Cívic s'ocupi només del CAP, però tornem a dir, facilitat per part de l'Ajuntament, excuses per part de la Generalitat.
Anem a més temes de ciutat. La caserna és un altre dels grans hits d'aquestes entrevistes. Què pensa vostè que ha d'acollir la caserna?
Nosaltres, en primer lloc, crec que el que primer hem de tenir clar i hem d'aclarir de qui és la titularitat d'aquest espai. És evident
hi ha dubtes?
Que semblava... Per nosaltres, no és que hi hagi... Per Podem, no hi ha dubtes, però ara ens trobem amb la situació que ens trobem. I quina és la situació en la que ens trobem? La situació que ens trobem és que la caserna era de titularitat municipal, no? Va haver una sentència, Nosaltres, fins i tot, en un ple, també vam aprovar la moció de que el govern no fes cap recurs, però finalment aquest recurs ha arribat. Per tant, ara estem en una època de que hi haurà un recurs, per tant, ara mateix la titularitat no està clara. Per molt que podem pensi que aquesta, que la caserna és de titularitat municipal. Per tant, quan estàs en un moment en què hi ha recursos pel mig, pensem nosaltres que no és la millor manera ara de començar a pensar què volem fer a la caserna, perquè jo crec que el que hauríem de començar és a pensar en altres espais a la ciutat, per exemple, com l'art tèxtil, que sí que és nostre. Doncs anem a pensar què volem posar a l'art tèxtil. Llavors, quan a la caserna ja tinguem clar que ja és de titularitat municipal, a partir de llavors serà quan haguem de pensar a veure què volem fer amb aquest espai. I en aquest sentit podem, també hi ha una cosa que també té molt clara, que és, com que la caserna està situada en un punt que afecta a molts i a moltes veïnes de la ciutat, és evident que és un espai municipal clarament de ciutat, nosaltres també som partidaris, en aquest cas, d'aquí obrir un procés participatiu per escoltar la veu dels veïns i les veïnes de la ciutat.
M'ha parlat de l'art tèxtil, de pensar què s'hi fa la Facultat d'Infermeria, no? Això està acordat i tancat, no?
Sí, en aquest sentit, sí, era per posar-li un exemple.
Un exemple d'un espai en què
tenim,
sí que era,
tenim un espai que és evident que nosaltres estem especialment també contentes, doncs, que el grau d'infermeria hi vagi, perquè crec que serà molt profitós per la ciutat de Sabadell.
Dos qüestions del ple d'aquesta setmana, però li dono la volta i li vaig cap a un altre aspecte. El ple aprovava el pla d'usos recreatius i el ple, no el ple, sinó durant aquesta setmana, també es posava damunt la taula què s'havia de fer amb el castell de Can Feu, no? Dos temes de ciutat. En tots dos casos, entrevistats per Ràdio Sabadell, l'Associació de Locals d'Oci de la Zona Hermètica i l'Associació Cultural Can Feu lamentaven no saber res d'aquesta actuació fins que s'havia fet pública als mitjans de comunicació. Li pregunto com a tinent alcaldessa de participació també. Hi ha un decalatge? El govern no està explicant prou bé o no està compartint prou bé amb les entitats allò que vol fer amb aquells espais, doncs, que elles habitualment treballen?
Jo no crec que hi hagi un problema de participació en aquesta ciutat, i abans de contestar-li la seva pregunta li m'agradaria posar-li alguns exemples. Nosaltres ara tenim engegats diversos processos participatius a la ciutat. El tenim engegat pel nou reglament de participació que hem de fer, que l'estem treballant amb el Cercle d'Entitats, amb la Federació d'Associacions de Veïns, i a partir d'ara, doncs, obrirem també el nou calendari, perquè ara els grups municipals, doncs, també hi participaran. Tenim un procés participatiu pel Pla de Memòria Històrica, ara el tornarem a obrir-ne un altre per al Pla de Joventut, tenim un procés participatiu obert per aprovar el nou Pla d'Interculturalitat a la ciutat. Per tant, jo crec que decalatge en aquest sentit no n'hi ha. En relació al que vostè em pregunta, en relació al castell de Can Feu, és evident que el govern, doncs, té un projecte sobre què fer en el castell de Can Feu. Però nosaltres ho vam presentar en roda de premsa, quin és el projecte del govern, però ni molt menys és un projecte que estigui tancat. Ara nosaltres començarem a fer les trobades amb la sessió de Can Feu, que vostè em deia, amb altres veïns de la zona, i evidentment que ara el govern, doncs, escoltarà noves propostes que es puguin fer, i evidentment jo crec que al final el projecte que vam presentar i el que s'acabarà aprovant, si aconseguim que ens vinguin diners d'Europa, els famosos Next Generation, jo crec que aquest projecte es modificarà i incorporarà segurament el que altres entitats també els hi preocupi. En relació al pla d'usos és el mateix. Nosaltres ahir a ple vam fer aquesta aprovació inicial, nosaltres ara ja estem anant a veure a totes les entitats també afectades, entre elles els centres de culte, que és una cosa que especialment depèn de la meva àrea. Per tant, aquest govern és clar, aquest govern és transparent, i evidentment que l'opinió dels nostres veïns i veïnes a nosaltres, especialment a mi, almenys sí que m'interessa.
En aquest sentit, potser s'hauria hagut de comunicar abans a les entitats, abans que fer-ho públic a nivell de mitjans de comunicació, o creu que són coses que no afecten directament?
Bueno, nosaltres ahir portàvem un punt a ple, com d'altres vegades portem punts a ple. És evident que ahir el que vam fer va ser una aprovació inicial, i a partir d'ara, doncs, hi ha un procés de delegació, que fins i tot ahir la regidora d'Urbanisme deia que potser aquest pla de delegacions es podria obrir. Per tant, nosaltres no tenim cap problema en que ara la gent ens faci arribar les seves aportacions en aquest sentit.
Estem parlant molt de patrimoni, no? Art tèxtil, caserna, a Castell de Can Feu. S'ha de trobar un mecanisme per garantir que el patrimoni de la ciutat es quedi a la ciutat? O si més no, que quan es quedi en bon estat? Li dic perquè aquesta és una de les problemàtiques, no?
És evident que nosaltres a vegades parlem de patrimoni en genèric, però almenys aquest grup municipal el que vol és parlar de patrimoni, però en casos concrets. És evident que podem estar preocupats pel patrimoni. Teníem el castell de Can Feu, i el govern, ara que té un projecte, ara anem a buscar els diners per veure com posem que sigui aquest projecte una realitat. L'art tèxtil es va comprar al seu moment. Doncs ara què fem? Busquem què ha d'anar a dintre de l'art tèxtil. Nosaltres segurament potser ho haguéssim fet d'una altra manera. Jo segurament nosaltres haguéssim dit què ens fa falta a la ciutat i quan tinguéssim clar què volem fer, anem a veure a quin espai es pot fer.
Clar, però potser mentre s'espera això se'ns està degradant el patrimoni de la ciutat.
Hi ha una cosa molt clara. Nosaltres, en tots els pressupostos municipals, tenim ja una part que ja està destinada, en aquest cas, al patrimoni. En aquest pressupost és molt clar, jo ahir ho deia en el ple. Casa Durant, hem invertit també per l'alberg, invertim en el tema del museu. Vull dir, aquest ajuntament, de forma proactiva, ja fa accions per cuidar el nostre patrimoni.
M'ha parlat de memòria històrica, de fet m'ha parlat de nomenclàtor, si no m'equivoco, de memòria històrica, d'acord. És un altre dels temes que li volia preguntar. A nivell de memòria històrica, quin és el repte principal que té la ciutat de Sabadell?
El principal repte és tenir un pla de memòria històrica, i un pla de memòria històrica per mi sí que és important perquè allà ha de ser un full de ruta a mig termini. Nosaltres estem treballant amb la idea de que el pla de memòria històrica que puguem aprovar abans de l'estiu pel ple, doncs sigui el que ens digui com hem d'actuar en els pròxims 10 anys. I aquí doncs, segurament doncs, posarem de relleu que hem de tenir vius els espais de memòria i tenir-los doncs, allò ben senyalitzat. I a partir d'aquí doncs, hem de tenir present molt també aquesta mirada transversal de la feminització, en aquest cas de la memòria històrica, però és un full de ruta que el que ens acabarà dient és les accions que haurem d'anar fent i els objectius que hem d'anar complint. És evident que ara estem en una fase encara molt avançada, que tot just tenim una diagnosi i ara estem fent aquests processos participatius per acabar de decidir entre tots i totes quin serà el pla que tinguem aprovat.
En aquest pla s'ha d'incloure el nomenclàtor?
Nosaltres, el nomenclàtor, sí que m'agradaria recordar que depèn de cultura i a nomenclàtor ara el que ja estan fent, sí que estan fent ja un reglament per veure com s'ha de regular aquest nomenclàtor. Tot i així, a nosaltres, és una de les opcions que també estem en aquests moments no, tenint en compte i valorant, que és veritat que potser des de memòria històrica sí que podem fer suggerències en aquest nomenclàtor, sobretot per acabar d'incidir en què hi hagin noms de carrers de dones més presents a la nostra ciutat. Ja que parlem de dones i de carrers a la nostra ciutat, sí que m'agradaria posar especial èmfasi en que aquest govern està molt content de que la nova oficina de voluntariat, que també depèn de la meva àrea, s'hagi dit Espai Neus Català, perquè crec que és un clar compromís, tant amb la memòria històrica com en aquest cas en què el nom de les dones hi sigui molt present.
Anem acabant. Eleccions del 14 de febrer. Com valora els resultats, Marta Morell?
Nosaltres pensem que l'espai que jo represento, que és En Comú Podem, doncs hem pogut aguantar els resultats perquè, de fet, ens hem quedat amb els 8 diputats que ja teníem de representació, tot i que sí que per mi crec que hi ha hagut aquí un canvi bastant important. Hem vist com els dos principals partits més votats han estat el PSC i han estat Esquerra Republicana, això vol dir que són dos partits d'esquerres, i el que han fet ha estat a substituir els dos partits més votats en les passades eleccions, com eren Ciutadans i Junts per Catalunya. Per tant, això ens obre una oportunitat. Això ens dona l'oportunitat, com deia, de que hi hagi un canvi de govern, que hi hagi un govern d'esquerres, i nosaltres des d'aquí sí que emplacem a Salvador Illa i emplacem a Pere Aragonès a que seguin per fer-ho possible.
És factible, però, un govern de PSC i Esquerra amb els presos independentistes encara a la presó?
En Comú Podem ha de treballar tot el que pugui i perquè hi hagi un govern d'Esquerra a la Generalitat. Perquè el govern d'Esquerra, li recordo, que el tenim a Sabadell, el tenim a Espanya i ara toca tenir un govern d'Esquerra també a Catalunya.
L'opció per la qual que té damunt la taula Esquerra és comptar amb els comuns, és comptar amb Junts per Catalunya i comptar amb la CUP. Això seria factible?
Jo crec que En Comú Podem ha estat molt clar i ha dit que mai estarà en un govern on estigui Junts per Catalunya, per tant crec que això és una línia molt, molt clara, tant a Catalunya com a la meva ciutat de Sabadell.
Ah, li anava a preguntar ara, és una línia que es manté la ciutat de Sabadell? És a dir, si Lourdes Ciuró entrés a govern, Marta Morell no hi seria?
Nosaltres vam fer un pacte de govern i vam ser molt clars en campanya. Nosaltres no estarem un govern on hi hagi la dreta catalana ni la dreta espanyola, i en aquest cas, evidentment, cap Podem no estarà en cap govern on hi hagi Junts per Sabadell.
Però se sent còmode amb el suport que ofereix Lourdes Ciuró al govern de la ciutat?
Junts és un grup municipal, en aquest cas, que el que ha fet és aprovar els pressupostos. Per tant, nosaltres, a partir d'aquí, el que fem és fer acords concrets, i en aquest cas de pressupostos, la ciutat necessita pressupostos, i nosaltres, amb uns pressupostos aprovats, és el que necessitem per poder tirar endavant totes les accions que volem. I ja per acabar, si em permet, una de les accions que també estem contentes de que s'hagin tirat endavant, que era un punt clau del nostre acord de govern entre el PSC i Podem, és el que vam anunciar la setmana passada en premsa, aquest inici d'aquests 528 habitatges de lloguer social.
En parlarem al programa demà mateix. Deixi'm que per acabar li pregunti, encara en clau política, més, diguéssim, no a llarg abast d'una ciutat, però un dels reptes que té ara mateix l'espai que vostè representa, fent servir les frases que ha dit, la mateixa frase que ha dit, és unir-se de cara a les pròximes eleccions municipals.
Nosaltres sempre hem dit que necessitem tenir una candidatura a l'esquerra del PSC, i nosaltres no tenim cap tipus de problema per treballar amb ningú ni per parlar amb ningú. De fet, no ho hem fet mai i no serem ara quan ens hi posarem.
Marta Morell, gràcies per haver-nos rebut avui al seu despatx. Que vagi molt bé, que tingui un bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
El cafè de la ràdio.